Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts, ho dèiem fa una estona, no? Una de les coses que té l'actualitat és que ens converteix a tots de cop en experts, no? És a dir, ens veiem obligats a mirar, a llegir els noms que el primer dia has de posar-hi guions, no? Per no equivocar-te quan els llegeixes. En pocs dies comencen a sonar-nos, es fan familiars les imatges, ens adonem de que hi ha frases molt potents, no? Que ho marquen tot, no? Segurament també una mica heretat d'aquella política de Twitter de la que parlàvem ara fa una estona dins la nostra tertúlia. Però de tant en tant, no. O sigui, alguna cosa intentem en aquest programa des del primer dia és que qui parli sempre és la gent que en sap, que en sap de les coses. I amb aquesta intenció, l'altre dia trucàvem a la porta d'un senyor al que admirem profundament des de fa molts anys, no ara, des de fa molts anys, i la seva explicació, la seva manera d'entendre el conflicte, la seva manera de situar l'actualitat i d'analitzar què era allò que calia tenir en compte, vam dir, ostres, explotem-lo. Vicenç, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Com estàs? Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Quina alegria retrobar-te.
Igualment, fa molts anys que no ens vèiem i m'agrada molt doncs tornar a recuperar doncs velles coneixences, velles amistats, no?
En qualsevol altre moment hagués començat l'entrevista dient el gran periodista internacional de TV3, en aquests moments també he de dir això, però em sembla que escriptor i periodista ara estan una mica allò fent-se la competència, no?
Sí, perquè jo vaig aprofitar doncs que quan em vaig jubilar de TV3, que era finals del 2019, principis del 20, va esclatar la pandèmia immediatament, al mes de març, i vaig aprofitar per escriure un llibre doncs que he escrit, que es diu Intrigues i poder al Vaticà, amb la meva experiència doncs sobre les claus del poder i totes les intrigues que mouen doncs a la Santa Seu, i que crec que és interessant i que em sorprèn l'èxit doncs que ha tingut ja aquest llibre. Vull dir, no sé, jo no me l'esperava en absolut, o sigui, hi ha interès en aquest tema.
El poder, el Vaticà, quins serien els principals titulars que ens deixaria això?
Els principals titulars és sempre doncs les institucions, no només el Vaticà, on hi ha clar on s'utilitza el poder, i un poder, en el cas de la Santa Seu, un poder molt transversal que supera els 1.300 milions de catòlics que hi ha arreu del món, que va molt més enllà d'això, vull dir, que influeix, que té una política, una estratègia política també en relació doncs a la comunitat internacional. Doncs es produeixen doncs abusos de poder, com es produeix a molts llocs, no? Vull dir, abusos de poder que sempre es mouen al voltant de l'equació de lluita de poder, diners i sexe.
Has conegut aquest papa?
Sí, l'he conegut, i jo diria que amb el llibre es veu molt clarament que demostra una certa admiració per aquest papa.
Vull dir,
jo intento no mullar-me mai, perquè crec que la funció d'un periodista és donar claus, donar claus perquè la gent interpreti les coses. Però bé, és un papa que està intentant canviar la història de l'Església, està canviant doncs un moment de crisi a la pròpia Església, derivat sobretot del tema dels abusos sexuals, i intenta fer les reformes que al cap i la fi doncs li van encarregar doncs fer, i ell doncs li està posant molts i molts pals a les rodes.
Ho deia perquè és una figura que, més enllà del grau de religiositat que tingui cadascú, cau bé. També els no religiosos, també la gent que no és cristiana, però que té efectivament aquesta manera d'introduir una sèrie de reformes en una institució que, lògicament, és ancestral, és mil·lenària, és complicada de moure, i no li tremola el pols, eh?
No, bé, ell té molt clar dues coses, té molt clares quan va arribar al pontificat. Ell no, evidentment no pensava ser el nou cap de l'Església Catòlica, es volia ja retirar, inclús tenia doncs una habitació en un asil de sacerdots doncs a Buenos Aires. Però ell té molt clares dues coses que vol fer. La primera, recuperar els principis de l'Evangeli. Els principis de l'Evangeli, que ell ha dit molt clarament que en les últimes dècades han estat abandonats fins i tot per la pròpia Església. I recuperar doncs els principis també aprovats en aquell concili Vaticà II, que va generar, sobretot aquí a Catalunya, doncs va generar moltes expectatives i molt d'interès.
Vicenç, el que és un pecat, en realitat, és que tu et jubilis, no? Ho dic de debò.
És llei de vida.
Sí.
No és altra cosa que llei de vida, però bé, però tu saps perfectament que un periodista es pot jubilar de treballar en un determinat lloc, en un determinat mitjà, com he treballat jo doncs, els últims 35 anys a TV3, però que no et jubiles mai com a periodista.
És que és impossible, no?
És impossible.
És el que deia l'altre dia quan parlàvem sobre el tema d'Ucraïna, i et dic ara que parlarem sobre el tema d'Ucraïna, a mi em va fascinar aquesta capacitat d'una persona que lògicament està acostumada a mirar el món, en aquest cas com a gran expert en relacions internacionals i en política internacional, com ets tu, d'analitzar factors que segurament aquells que no estem tan habituats se'ns escapen. Aquella cosa de la geopolítica,
sí.
Que segurament no forma part del titular, forma part de la negociació sota taula, però que és absolutament igual d'imprescindible. No?
Sí, jo crec que és el privilegi que tenim els periodistes. És un privilegi doncs, que jo he volgut tornar en forma d'un llibre, en aquest cas, parlant del Vaticà, però que es pot parlar de moltes altres coses. És el privilegi d'haver conegut, d'haver estat doncs, en conflictes internacionals, en eleccions arreu del món, en situacions doncs, més o menys crítiques, i que m'han servit doncs, per tenir una visió del món. És la meva visió del món, evidentment, no ens enganyem. Però em permet fer una anàlisi doncs, que la gent que no coneix moltes vicissituds, moltes lletra petita del que ha estat el món en els últims, doncs, les últimes 4 dècades, doncs se li escapen. No?
Si demà truca a qualsevol mitjà i et demana un article, el que tu vulguis, sobre tot aquest conflicte, a on posaries el focus?
A veure, jo vull recalcar claríssimament que no he estat mai expert en països de l'est, he estat en països de l'est, he treballat, he fet informacions, l'independència de les repúbliques bàltiques, per exemple, he estat a les 3 guerres dels Balcans, amb una claríssima influència també doncs, de Rússia en aquell moment, però on posaria el focus? Amb el tema concret d'Ucraïna...
Sí, sí, tota aquesta situació que tenim damunt la taula, Putin, Ucraïna, Europea, sí. El món...
Jo posaria el focus en que el món està dividit, ens agradi o no, en 3 grans regions, que són doncs, la regió occidental, liderada doncs, des de fa moltíssims anys doncs, i moltes dècades per Washington, el capitalisme, el que era el món capitalista aleshores, Rússia, amb el control que ell vol seguir exercint sobre la zona d'influència del que era doncs, l'antic imperi dels arts, però també doncs, l'antic imperi soviètic, és a dir, el que era el Pacte de Varsovia, i la Xina, doncs, que pretén seguir controlant tota la zona d'Àsia-Pacífic. A partir d'aquí, jo crec que el focus i l'interès que té aquest conflicte, almenys per mi, és veure com les 3 grans superpotències intervenen en el moment en què veuen violat el seu territori o la seva àrea d'influència. Això representa una gran humiliació per determinats països. Recordem, doncs, quan en l'època de la Guerra Freda, l'any 62, doncs, la Unió Soviètica va instal·lar uns míssils en camp nuclear a l'illa de Cuba. 150 metres de les costes, 150 quilòmetres, millor dit, de les costes nord-americanes. Això va crear, evidentment, una crisi mundial que van estar a punt d'arribar doncs, a una guerra nuclear. Una guerra nuclear. I finalment doncs, es va arribar a un acord. Què passaria doncs, si els Estats Units doncs, instal·la una base a Taiwan amb la Xina? Doncs és el que ha passat ara amb l'expansió que hi ha hagut tant de la Unió Europea com sobretot de l'OTAN a l'est d'Europa, doncs que això doncs, ha despertat l'os rus que estava adormit, però l'ha despertat. Per què? Perquè Putin, entre altres coses, a part dels seus deliris de grandesa, òbviament, a part de la seva psicologia, que podríem dir en aquests moments molt alterada, en aquest context i que doncs, pràcticament el col·loca dins un problema mental que es produeix doncs, amb determinades persones quan abusen del poder. A part d'això, està defensant, diguéssim, la seva àrea d'influència, el seu territori.
Això em recorda una mica el que deia avui el ministre d'Afers Exteriors rus, quan diu que en el moment que Occident deixem de veure la pel·li de Hollywood, i comencem a veure la pel·lícula des d'una altra perspectiva, probablement entendrem més el que diu Rússia o el que fa Rússia.
Sí, evidentment, a veure, la perspectiva de les coses vistes des d'aquí o vistes des d'allà són molt diferents. El que sí que hi ha una evidència, que és que qui està posant els morts, qui està posant les víctimes, qui està posant, doncs, el dolor, la tragèdia, és evident el poble ucraïnès. No deixa de ser una invasió d'un país sobirà que viola totes les normes internacionals. I ahir mateix hi va haver, doncs, l'ONU va condemnar pràcticament per unanimitat, exceptuant Rússia i el paper de Xina, que vull dir que vol ser una mica equidistant entre les dues superpotències, doncs va condemnar aquesta agressió, que en definitiva significa, doncs, la invasió d'Ucraïna.
La postura de Xina, de la que passem pràcticament de puntetes, jo crec que Putin no se l'esperava, no?
Bé, acabaven de fer un acord. Putin i el president xinès acabaven de fer un acord comercial, un acord de col·laboració econòmica que hagués suposat, diguéssim, doncs, una greu competència, en aquest cas, sí, ja als Estats Units, com ja ho és la pròpia Xina de per si. Xina té molt clar de que també pot aprofitar aquesta situació, pot aprofitar aquesta pugna que hi ha entre els Estats Units i Rússia, aquesta debilitat russa a partir del moment en què s'estan imposant serioses, ara cada vegada més, serioses sancions econòmiques a Rússia, i bé, evidentment veu una oportunitat d'aprofitar, doncs, situacions de mercat que se li posen, doncs, davant dels ulls amb una facilitat tremenda. La Xina té molt clar, amb aquest doble sistema que tenen de dictadura comunista i política i d'economia de mercat,
i potència econòmica, capitalisme
sí, sí. Salvatge pràcticament,
sí, sí.
Doncs bé, té una oportunitat, doncs, de seguir creixent.
La pregunta és la Unió Europea, no? És a dir, a mi el tema de la Unió Europea em té fascinat, no?
És
a dir,
sí, és una llàstima, la Unió Europea realment és una llàstima, per mi és una decepció, és una gran decepció. La Unió Europea, els principis, els ideals d'Europa s'han vist, doncs, alterats. Jo crec que l'única cosa que ens uneix, doncs, és pràcticament l'euro en aquests moments. Els 27, doncs, han tingut discrepàncies, no tenen una veu única per parlar al món. La veu única no existeix, la política exterior europea és barra molt fonamentalment de la política nord-americana, i per tant, doncs, no tenen un paper en aquest conflicte, tampoc.
No creus que tota aquesta situació no pot generar un cert canvi en el que són les relacions dels 27, que impulsin probablement una major europeïtzació, tant de la població com del propi ADN de la Unió, no?
Tant de bo fos així. Hi ha indicis, a veure, si per una cosa ha servit la crisi i la tragèdia que viu Ucraïna en aquests moments, és per demostrar una certa unitat per primera vegada dels 27, almenys en aquest aspecte. Fins i tot països que una gran amistat, com Hongria, doncs Víctor Orbán, pràcticament un president de l'extrema dreta, doncs, a Europa, i a Polònia, etc. Gent que donava suport, doncs, a Vladimir Putin, i que en aquests moments s'han desmarcat veient el que això significa també per a Europa. És a dir, el teatre de l'operació, no oblidem, vull dir que és Europa.
Déu-n'hi-do, I després tenim a Putin, que com a personatge és fascinant. Com a personatge, és a dir, com a...
Sí.
Dic fascinant, i que ningú no em malinterpreti, igual que em sembla fascinant Hitler. És a dir, que són aquestes figures amb aquesta capacitat, terribles, figures terribles, que ningú no confongui l'ús que faig de la paraula fascinant. Fascinant en tant en quant, sempre m'ha fascinat aquella gent amb capacitat d'actuar provocant que tothom faci el que ell vol. Putin, la història de Putin, és una història al·lucinant. Va canviar la pròpia idiosincràsia de Rússia. Va moure fils, recordem quan va fer que Medvedev fos d'alguna manera la seva titella, pràcticament, no?
Sí, sí.
Va canviar les lleis i va poder tornar a ser... I ara té a tot el món agafat una mica allò del cor per tot el que està fent, no?
Bé, no oblidem doncs, que Vladimir Putin, doncs, aquest canvi de lleis que ha fet per perpetuar-se en el poder, podem dir que és un dictador.
Oh, tant. Bueno.
És un dictador i mereix única i exclusivament aquest adjectiu. Per què? Doncs perquè les eleccions a Rússia són manipulades.
Sí, 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 sí.
Els opositors són assassinats. No hi ha llibertat d'expressió. Ahir van tancar doncs, una de les principals revistes que hi havia, mínimament crítica amb el poder i mínimament crítica amb el sistema on impera doncs, el gran tsar de tot el russès, que es diu Vladimir Putin.
L'altre dia vaig estar parlant amb John Carlin, interessantíssim, no? Perquè ell deia
molt.
Que... molt, molt. Ell deia que només els russos aconseguiran treure a Putin del poder, que han de ser ells, que s'ha de convèncer a la ciutadania, als oligarques, a tota aquesta gent. Creus que amb les actuals mesures d'ofec econòmic s'està aconseguint una mica això?
Bé, un dels projectes que té Occident és intentar eliminar la figura de Vladimir Putin, conscient que Rússia... Bé, desconeixem què està passant a Rússia, pràcticament. Perquè sí, hi ha hagut manifestacions molt reprimides, a més, per les forces de seguretat que demanaven la fi de la guerra i la fi de la invasió d'Ucraïna. Les sancions que afecten fonamentalment a oligarques russos, estem veient com a Abramovich doncs, està venent al Chelsea.
Sí, sí.
De pressa i corrents.
Sí, sí.
Està venint doncs, una gran inversió que ell va posar doncs, molts diners doncs, per mantenir un club de futbol i treure'n negoci. Ell és conscient de que amb aquest bloqueig dels seus capitals doncs, a Europa i als Estats Units, doncs, no li queda més remei que posicionar-se en contra de Vladimir Putin. Si els oligarques, l'oligarquia russa, s'acaba, diguéssim, confabulant contra Putin. Bé, podria parlar millor que jo, molt millor que jo, per exemple, Llibert Ferri, gran amic meu, que ha escrit un llibre sobre Putin i que és molt, molt clar també en aquest tema. Si els oligarques russos, de tota manera, s'acaben posant en contra de Putin, si el complex militar-industrial rus s'acaba posant en contra de Putin, cosa dubtosa perquè els conflictes sempre van bé a les fàbriques d'armaments i es generés doncs, una mena d'oposició molt ferma, molt forta a Rússia a nivell popular, a nivell de la gent que pogués treure el poder sigui en forma de cop d'estat sigui doncs, amb unes futures eleccions més o menys controlades doncs evidentment canviarien les coses. Jo no crec que siguin així, vull dir, Putin té molt lligat, molt lligat al seu poder.
Veurem, a veure què és el que passa, no?
Sí, els periodistes sempre podem especular, però no tenim una bola de vidre com ningú té, podem...
Estava pensant, Vicenç, de tota manera, que el que seria interessantíssim seria poder detectar on estan els serveis d'intel·ligència de tot arreu i veure la quantitat de fum que deu estar sortint en aquests moments dels principals serveis d'intel·ligència de la Unió Europea, dels Estats Units, de la Xina i la pròpia Rússia, no?
Sí, els serveis d'intel·ligència, que són, no oblidem, que són les clavegueres del poder.
Sí, sí.
Diguem-ho clar, i el que no poden fer els governs, doncs, perquè no és presentable, per dir-ho d'alguna manera, doncs, se li encarrega doncs, aquests serveis d'intel·ligència, aquests serveis d'espionatge que hi ha arreu del món. Bé, no sé, a veure, no sé com estan actuant en aquest moment, però sí que estan fent, evidentment, una feina fosca doncs, per anar minant les posicions dels uns i dels altres.
Hem començat la xerrada parlant del Papa, com a conseqüència, lògicament, d'aquest llibre que ha escrit el Vicenç, i que efectivament està sent un èxit absolut. El llibre es diu En intrigues i poder al Vaticà. Què t'ha semblat la postura del Sant Pare sobre tot aquest assumpte?
Bé, ell ha fet una cosa increïble, que primer, sé de bona font que prèviament a la invasió russa va enviar una persona de molta confiança a parlar amb Vladimir Putin, va enviar una altra persona de molta confiança també a parlar amb el president Zelensky a Ucraïna, i aquests dies, doncs, arran de la invasió, ha condemnat, òbviament, d'una manera molt clara aquesta agressió, I ha fet una cosa que dins el protocol de la Santa Seu no havia fet mai cap papa, que és presentar-se a l'ambaixada, ell directament a l'ambaixada russa davant de la Santa Seu, i parlar amb l'ambaixador i exigir, vull dir, d'alguna manera, que s'aturi, doncs, que s'aturi el soroll de les armes.
Quants anys has estat allà al Vaticà? Uns quants, no?
Jo he estat, doncs, sí, 33, 34 anys al Vaticà.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Deus tenir molts amics, deus tenir molts coneguts.
Sí, tinc molts coneguts, molts contactes. He hagut de picar molta pedra per aconseguir, doncs, durant aquestes gairebé 4 dècades, doncs, tenir amics i confidents que van des de la gent més senzilla, doncs, guàrdies suïssos, jardiners del Vaticà, fins a cardenals i membres de la cúria importants.
Com ha caigut l'aparició del teu llibre?
Dins el Vaticà, doncs, bé, hi ha gent que no s'ho ha pres massa bé, òbviament, perquè el llibre explica molts intríngulis de poder, de com funciona allà, molts privilegis que tenen, doncs, determinats cardenals que viuen al Vaticà i que treballen al Vaticà. Però m'han dit que el llibre, bé, és irrefutable, és a dir, el que explico, fins i tot un d'ells em va dir l'altre dia, ui, el que expliques tu és... potser no és ni l'1% del que jo sé. Dic, doncs bé, explica'm coses. Diu, no explicarem res més, perquè... A veure, hi ha una cultura a l'Església que diu que qualsevol cosa que surti negativa de l'Església, doncs és per fer i provocar dany a l'Església. Jo he intentat ser sempre el màxim de respectuós quan he treballat amb TV3 en aquests anys. El meu sou, sempre ho he dit, me'l pagaven tots els catalans, fossin de la religió que fossin, o fossin agnòstics o fins i tot ateus, i per tant jo en devia màxim de respecte també a la gent de fe, però sóc periodista. He intentat explicar les coses amb el màxim rigor, amb la màxima serietat, i per explicar-ho amb honestedat ho has d'explicar tot, i les coses a vegades dolen, i jo ho entenc que poden doldre, però també serveixen per la comunitat, en aquest cas la comunitat catòlica, doncs per fer net d'una situació que els hi ha creat i està creant un gravíssim problema com mai a l'Església Catòlica, que és el tema dels abusos. Sembla que es comença a posar una mica, fins i tot a Espanya, es comença, doncs, la Conferència Episcopal, etc., comença a posar una mica el fil a l'agulla. No com agradaria, doncs, a la majoria de les víctimes, no de la mateixa manera, però sí, almenys s'està començant a moure alguna cosa.
El llibre del Vicenç Lozano es diu En intrigues i poder al Vaticà. Ha estat un plaer enorme retrobar-te. Et veig estupendo, deixa'm que et digui que et veig estupendo. I que això és casa teva. Vull dir que el dia que tinguis una mica de mono de micro, et vens aquí i patem la xerrada una estona.
Encantat de la vida de retrobar-nos, i moltes gràcies per convidar-me, i espero, doncs, que en un futur, doncs, seguim veient i seguim parlant de qualsevol altre aspecte de l'actualitat internacional.
Gràcies, Vicenç.
A tu. Gràcies a vosaltres.
Senyors, una petita pausa. Tornem i